Són les 5 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Bona tarda. El govern espanyol en funcions rebutja que el ministre Luis de Guindos comparegui davant el ple del Congrés per explicar el polèmic nomenament de l'exministre José Manuel Soria com a director executiu del Banc Mundial l'endemà que la mesa de la Cambra Baixa convoqués precisament un ple extraordinari. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dit que un govern en funcions no està subjecte al control de la Cambra i que el ministre compareixerà en comissió. D'altra banda, la policia francesa ha detingut avui tres dones als afores de París per presumptes activitats terroristes en el marc de la investigació que es du a terme després de la troballa d'un cotxe carregat amb bombones de gas el cap de setmana passat a prop de la catedral de Notre-Dame, a la capital francesa. També s'ha detingut el company d'una d'elles, tots acusats de preparar un atemptat imminent de caire jihadista. En el moment de la detenció, una de les dones ha ferit un policia amb un ganivet. Segons ha dit el ministre de l'Interior francès Bernard Cazeneuve, es tracta de dones que tenen 19, 23 i 39 anys, radicalitzades i fanatitzades i que preparaven accions terroristes imminents. També us expliquem que la Guàrdia Civil ha rescatat avui el cos d'un senderista de Barcelona que era buscat des d'ahir dijous a la serra de les Cabres i la Hermana a la província de Múrcia. El noi havia caigut per un barranc de 40 metres i el seu cos havia hagut de ser recuperat amb helicòpter. La víctima és un noi de 23 anys. La família n'havia denunciat la desaparició perquè no en sabia res des de dimecres al matí. I més notícies encara. Quatre persones han mort aquest matí en descarrilar un tren a Pontevedra. L'accident ha passat a la localitat d'Oporriño cap a 9:45 del matí. Un vagó del conegut com a tren Celta, que feia el trajecte Vigo-Porto, ha quedat bolcat i els altres dos han quedat mig bolcats. Hi ha hagut, a part dels quatre morts, una cinquantena de ferits. Entre ells, set han estat greu. I més de 342.000 persones s'han inscrit ja per participar en els actes organitzats per l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural per aquest diumenge, Diada Nacional de Catalunya. Maria Barbal a Lleida, Pere Portavella a Barcelona, Gerard Quintana a Salt, Núria Picas a Berga i Manolo Tomàs a Tarragona seran els encarregats de llegir el manifest en cadascuna de les seus dels actes de la Diada. Fins aquí l'actualitat. Ara us deixem amb una nova edició del programa Estem amb tu, del Toni Guerrero i el seu equip, avui amb el Lluís Torrelles.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Fragment del programa Radio Eficàcia, on Javier Muñoz, directiu de la Central de Mitjans i Quimèdia, ens parla sobre l'eficàcia publicitària de la ràdio.
Lo que tenemos muy, muy en cuenta no es solo el cómo y el qué, ¿no?, se comunica, sino es el cuándo y el dónde. O sea, es importantísimo coger a la gente en ese momento clave, además de facilidad absolutamente cognitiva, ¿no? Es muy fácil escuchar la radio. Es muy fácil, te aporta, pues eso, exposiciones claras, buen humor, que antes lo hablabas, es familiar, parece que dicen la verdad, es bueno.
Com has pogut escoltar, la ràdio pot donar a la teva marca molt més del que et penses. Escolta el programa sencer sobre la radioeficàcia a radioeficàcia.cat.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 2770. 93 409 2770.
Aquest diumenge, programació especial de la Diada a Ràdio Estel. A les 8 del matí, la història de Catalunya per a infants amb les veus de la Nina, la Trinca, la Lloll Bertran i en Lluís Soler. A la 1 del migdia, homenatge a l'Escala amb una entrevista a Josep Pero i escoltarem per primer cop en una emissora de ràdio la veu de Caterina Albert, Víctor Català. A les 2, audició d'un pont de mar blava de Lluís Llach. A les 3, l'obra Girona Panoràmica, amb la cobla La Bisbal Jove i l'actriu Cristina Sarrià. A les 4 de la tarda, especial Jordi Savall. A les 5, programa especial en directe sobre els actes de la Diada. A les 6, especial Ramon Llull, interpretat per Maria del Mar Bonet. I a les 10 de la nit, especial Enric Granados. Viu l'11 de setembre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Tot just passen 5 minuts sobre les 5 de la tarda.
Estem amb tu, Ràdio Estel, Toni Guerrero.
Molt bona tarda, Catalunya. Molt bona tarda, Andorra. Sigueu benvinguts un dia més aquí a Ràdio Estel. Avui és divendres 9 de setembre del 2016 i per mi, personalment, comença una nova temporada aquí amb tots vosaltres. Potser ja m'heu sentit durant aquests dies, des del dilluns, posant els contactes a aquest programa, el programa d'en Toni Guerrero, però avui realment és quan em poso davant del micro i diem, vinga, va, anem a fer aquests 90 minuts, aquesta hora i mitja de programa amb tots vosaltres fent-vos companyia a la sintonia de Ràdio Estel. I és per tot això que avui estem contents, estem feliços, doncs perquè una setmana més, una temporada més, estem amb tu. I com tots els divendres, i per bé, no deixar aquestes bones costums que ja portàvem de la temporada passada, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, molt benvingut, molt bona tarda.
Bona tarda a tu, Lluís, bona tarda a tot l'equip, bona tarda a Ràdio Estel i bona tarda als nostres oïdors.
Escolta, què tal l'estiu?
Doncs pues molt bé, sí. Un estiu molt bonic, tot ha anat bé, salut.
Sí. No, doncs ja està.
Bé amb la família, bé amb el cinema, què pot demanar més?
No es pot demanar res més. Doncs escolta, comencem, encetem aquest programa amb la secció, com no podia ser d'una altra manera, de cinema, literatura i teatre. Doncs ara sí, Miquel. Tenim notícies, no?
Pues sí, tenim un parell de notícies i a més que venen totes de l'Acadèmia de Cinema, de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, perquè finalment ja se sap quina és la pel·lícula, s'ha dit aquesta setmana, la pel·lícula proposada per l'Acadèmia per anar als Premis Oscars d'aquest any.
I quin és?
Pues jo et diré les tres. Fem un concurs entre tu i jo.
Ai, Déu meu.
Tu no t'has enterat de la notícia, amb la qual t'excomulgo ja. Dic, jo et diré les tres pel·lícules que estaven nominades. A més, tres pel·lícules, que és curiós, perquè les tres estan protagonitzades per dones. És a dir, són tres pel·lícules de dones. I les tres pel·lícules que estaven proposades, després ja saps, primer l'Acadèmia fa una proposta de tres títols i després, al final, això ha passat un mes, els membres de l'Acadèmia tornen a votar d'aquestes tres una sola, no? Mm. Pues les tres pel·lícules que van estar nominades per ser candidates als Premis Òscar són El Olivo, d'Izzy Arboyain, Julieta, del Pedro Almodóvar, i La novia, de Paula Ortiz, basada, com se sap molt bé, en la famosa obra del García Lorca, Bodas de Sangre, no?
Tu
per
saps,
tu, quina tu pel·lícula ha estat la que ha estat triada, finalment, per representar el cinema espanyol als Oscars 2017 de Hollywood?
Doncs mira, jo et diré la meva proposta i després t'explicaré una anècdota perquè m'has fet aquí recordar unes
repensar,
coses. Sí, perquè... Bueno, mira, jo crec que ha sigut, bueno, per tradició, Pedro Almodóvar.
Evidentment,
vale, clar.
Doncs... O sigui, ha estat una... A veure, jo personalment hauria proposat El Olivo, que em sembla que l'última pel·lícula de la Izzy Arboyain amb guió de Paul Laverty, potser és la millor de la seva filmografia, un guió molt sòlid, una història molt interessant sobre les arrels, pel·lícula que potser no ha funcionat a guixeta com han funcionat altres pel·lícules, i particularment Julieta, fins i tot que és millor que les tres últimes del Pedro Almodóvar, tampoc és una pel·lícula que sigui meravellosa. Lo que passa que sí és cert que portar una pel·lícula que et signi Pedro Almodóvar a Hollywood, com és un senyor que ja ha guanyat, que és molt conegut, diguem que és un valor afegit.
Un plus.
Un valor afegit, digue-li com vulguis, que evidentment la Izzy Arboyain no és tan coneguda i evidentment la Paula Ortiz, que pràcticament no té tanta filmografia com el Pedro Almodóvar o la Izzy Arboyain, pues era menys, diguem, votable pels acadèmics. Explica ara tu aquesta història que m'has deixat ja intrigat.
Intrigat. No, és una història molt breu, realment. Jo fa un parell d'anys vaig fer una obra de teatre que era una adaptació de Momo. La vaig fer amb el grup de teatre teatre de la universitat, que és un grup molt amateur. I va haver-hi una sala de teatre de Gràcia, que li va fer molta gràcia, aquesta obra, i ens van demanar si la podíem fer allà.
I la feu allà.
Era la sala Porta 4. La van fer allà i va anar una noia de l'equip de càsting d'una pel·lícula d'aquestes tres que tu has dit.
Devia ser La Novia.
No.
Ah, no?
El Olivo.
El Olivo. Ah.
De l'Olivo. I ens van demanar, a mi i un altre company, anar a fer el càsting d'aquesta pel·lícula. I van fer...
I vas fer el càsting per l'Olivo.
Vaig fer el càsting per l'Olivo.
Pel·lícula que no has vist.
Que no he vist, però després...
Suspès.
Suspès. No, però vaig veure a quin noi van agafar pel paper que havia fet jo.
Ah, sí?
I és un noi que és el doble que jo. És un paio...
Però no fa de protagonista, és un paper secundari.
Paper secundari d'un noi d'hort, no?
Sí, de poble, sí, perquè la història és d'un agent de poble, però que se va anar a Alemanya per reclamar una olivera. Molt interessant, la pel·lícula és molt interessant. Doncs aquestes són... Ah, no, i la segona notícia. Començarem amb la veu de la persona que és notícia i que ve també per un premi de l'Acadèmia.
Acompaño a mi sombra por la avenida. Mis pasos se pierden entre tanta gente. Busco una puerta, una salida, donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Bé, no necessita presentació. Estem parlant de la gran Ana Belén, no tan sols una cantant meravellosa, com hem escoltat aquest famós tema de
la Puerta
d'Alcalá, que em sembla un dels més coneguts i el més popular i també meravellós de l'Ana Belén, sinó que a més ha estat una gran actriu, continua sent una gran actriu del cinema espanyol, té una cinquantena de pel·lícules entre cinema i televisió i justament ha estat ja proposada, o sigui, ja serà el Premi d'Honor de l'Acadèmia quan es donguin els Premis Goya al mes de febrer de l'any vinent. Cal recordar que l'Ana Belén va néixer a Madrid l'any 1951, que va debutar en el cinema amb 13 anys, tenia 13 anys per fer Zampo i jo, i que després la seva filmografia està plena de grans títols amb grans directors. O sigui, ha treballat amb el Capitán Brando, L'amor del Capitán Brando, La forma de Jacinta, que va ser una sèrie de 1979 que li va donar molta fama, La colmena, La casa Bernarda Alba, ha fet també García Lorca, El diablo con amor, con Gonzalo Suárez, La corte del faraón... O sea, és una actriu de cinema també molt solvent, a la qual jo vull felicitar perquè crec que aquest premi és molt merescut de que l'Acadèmia recuperi no gent de molts anys, sinó gent que encara està en actiu, tant amb el cinema com amb la cançó, no fa falta apartar de la seva gran trajectòria musical, juntament amb el seu marit, que és el Víctor Manuel, des de l'any 72 estan vivint, som parella, som matrimoni, amb la qual és una d'aquestes parelles famosilles o populars que han mantingut la convivència, no?
Això mateix.
En aquest món ja...
Ja és molt estrany.
Bueno, si et sembla, anem a parlar de les estrenes.
Vinga, va, que d'això en tinc ganes, jo.
Mira, les estrenes... Ha estat un mes d'agost molt interessant. Jo vull destacar una pel·lícula com és Regreso a casa, de Zhang Yimou, una pel·lícula xinesa meravellosa que parla sobre el període de l'època de Mao, una crítica a l'època de Mao terrible, però he agafat per parlar més en profunditat la pel·lícula que per mi és la retrobada amb el millor Woody Allen, on que ha tingut algunes crítiques de companys que no sembla que no la troben de les millors, com és Café Society. Escoltem una mica el seu tràiler perquè dona idea de què va als trets.
Espero una llamada de Ginger Rogers. Dice que su imagen no está bien llevada, así que quién sabe.
Phil, soy Rose.
¿Rose?
Tu hermana. Mi hijo se va a vivir a Hollywood. Este cena con Fred Astaire y Gary Cooper.
Qué emocionante.
Hola, pasa. Silla. Joder, ven, aquí el ego es todo. A esta ciudad la mueve el ego.
Ya, soy Bobby.
Bonnie, ven aquí, anda. Bonnie, este es mi sobrino Bobby, el ganador de dos premios de la Academia.
Vaya, enhorabuena.
Gracias, no me conocerás, soy guionista.
Bienvenido a Hollywood.
¿Qué tal? ¿Ya te aburres?
Estoy medio aburrido, medio fascinado. Mi hermano Ben tiene un cabaret y quiere que le eche una mano.
¿Cuándo lo sabrás?
Hay que ver si el propietario quiere vender. Intentamos convencerle. Si se pide con educación, te escuchan.
¿Dónde hay más chicas guapas, en Hollywood o en Nueva York?
¿Por qué? ¿En base a eso decidirás dónde vivir?
Eres muy guapa.
Estoy con alguien.
El amor no correspondido causa más muertes al año que la tuberculosis.
Bé, per lo que podem escoltar, pel·lícula prototípica del Woody Allen, sí. Tant per la música, aquesta magnífica selecció que fa de la música de jazz, això passa als anys 30 als Estats Units, concretament comença a Nova York, després passa a Hollywood, a Los Angeles, i torna a Nova York. És la història d'aquest noi, que es diu Bobby, i que se'n va buscant fortuna, com es diu habitualment, a Los Angeles, a Hollywood, perquè té un parent, que personatge que fa de forma magnífica, a mi em sembla que és un gran actor, Steve Carell, que l'ha fitxat al Woody Allen, quan Steve Carell, tots sabem que és un actor més de comèdies, uh-huh. Canvi, aquí està fent de productor de Hollywood magnífic, recorda, vull dir, a molts productors que s'han fet històries sobre ells, i que llavors allà, bueno, coneix una noia, però és un amor impossible. Torna al seu lloc de Nova York, crea aquest cafè Society amb el seu germà, que és una mena de petit mafiós, i a partir d'aquí una història melodrama, drama, comèdia, aquesta forma de, diguem, de popurri que té el Woody Allen, on hi ha moltes pel·lícules seves. Hi ha referències a Dies de Ràdio, referències a la de Broadway, és a dir, és una pel·lícula que en certa mida resumeix molt bé el que és la filosofia del Woody Allen sobre l'amor, sobre la família i sobre el món de l'espectacle. En certa mida és l'enfrontament entre Nova York i Hollywood, entre l'enfrontament entre la costa est i la costa oest, no? I, evidentment, surt guanyant Nova York perquè és la seva ciutat, és el seu espai, no? A mi em sembla una pel·lícula molt recomanable, crec que el públic ho passarà molt bé i s'ha de tindre en compte que el Woody Allen té molt espectador aficionat a ell a Barcelona. Barcelona tradicionalment ha estat una de les ciutats on el cinema de Woody Allen ha funcionat millor. I em sembla que les últimes dades de recaptació la posaven en cinquè lloc dins del top 10, el qual està molt bé perquè s'han anat estrenant pel·lícules espectaculars, sí, Ben-Hur, etcètera, etcètera, per tant, està molt bé. I aquesta, per mi, és una pel·lícula molt recomanable. Però després parlaré a continuació de tres de les pel·lícules que s'estrenen aquest divendres dia 9, de les 8 que s'estrenen, tampoc és una xifra excessiva. No. I vull començar per la que a mi, des del punt de vista de pel·lícula per tots els públics, és la millor, que és El Principito. És una coproducció entre França i Canadà. L'ha dirigit el Marcos Borne. Cal recordar que el Marcos Borne va ser el director de Kung Fu Panda, la primera, diguem, lliurament d'aquesta sèrie en l'any 2008. I aquí el que s'ha fet és una adaptació molt curiosa del Principito. Perquè el Principito, suposo que l'has llegit...
Home, famosa... he fet una obra de teatre sobre el Principito.
Tu l'has fet, també? Fet feies de Principito, de boa? No.
Jo feia de... Era una adaptació...
D'aviador?
No, era una adaptació molt lliure. Jo feia de gent, d'un dels dolents...
Del també... zorro!
No, perquè no... Bueno, però sí, era com el símil amb personatges. Sí,
amb personatges.
Sí, amb personatge humà.
Amb personatges humans, bueno. Mm-hmm. Com saps, és una història meravellosa d'aquell gran escriptor que fou Antoine de Saint-Exupéry, que era aviador i que va tindre la idea de crear pues, un conte imaginatiu, meravellós, que s'ha convertit pues, en un llibre de lectura obligada entre els estudiants, que a França és el llibre que ha tingut més tiratge, que s'ha traduït a més idiomes. I aquí el que fa el director, a partir d'un guió de tres o quatre guionistes, és iniciar la pel·lícula no amb el personatge de l'aviador i del Principito, sinó el personatge d'una nena. Una nena que té una mare que és una executiva, que és una mare que la nena sigui també una dona d'aquestes de lluitar i de triomfar a la vida, mm-hmm. i que vol que entri en una acadèmia que sembla ser que és de luxe i que exigeix molt als alumnes, i a la primera intentona la nena suspens. I llavors es canvia de domicili i li fa un plan, diguem, aquest, un plan d'estudis i de
matxaca,
treball
matxaca.
Bestial, de matxaca, com dius tu, no? I la casualitat és que el canvi de casa fa que vagin a una casa que està al costat d'una estranya mansió on hi ha un senyor molt gran, un exaviador que té un avió al jardí, i a partir d'aquesta relació de la nena amb aquest personatge ja gran és quan comença a descobrir que també a la vida lo important és la imaginació, que no tan sols tens que lluitar i treballar i estudiar, com fa ella quan la mare se li posa damunt, sinó que també la imaginació i sobretot aquest món màgic que crea el Principito en aquest planeta, l'arròs...
Amb els baobabs...
Tot això, no? Sí. Tots aquests personatges que són els que, en certa mida, fan que la nena descobreixi que no tot és la disciplina de l'estudi, sinó que també s'ha de deixar part a les emocions del cor i a la imaginació del cap. Pel·lícula, per mi, magnífica, dibuix animats d'aquesta línia clara, magnífic, la música també extraordinària de Hans Zimmer i Richard Harvey, i, per tant, és una pel·lícula que jo recomano que la vegi a veure tothom, si pot ser amb els nens més petits, perquè és una forma de que el nano també s'interessi per el llibre i llavors demani llegir el llibre, si és que ja no l'ha llegit, perquè sigui una cosa obligada. Si sembla, podem escoltar un fragment del tràiler per si d'una idea de com és la pel·lícula.
Vas a entrar en l'Academia Worth. He tratado un plan, tu plan de vida. El minuto de la hora del día, el día de la semana del mes del año y el año de tu vida. No dejaremos nada al azar.
¡Aquí!
Un día serás una adulta maravillosa.
Gracias, mamá. Solo quería devolverle el dibujo.
¿No te gusta?
No, me gusta mucho. Érase una vez un principito que habitaba en un planeta apenas más grande que él.
Cuando creía que no encontraría a nadie que quisiera escuchar mi historia.
Por favor, dibújame un cordero. Escolta, ese niño en el desierto.
Quina frase, eh? He preparat un plan, tu plan de vida.
Un plan de vida, sí, sí. Per això que hi ha una mica de crida també d'aquestes, diguem, formes tan tancades de voler estimular o ensenyar o educar a una nena, en aquest cas, aquesta protagonista femenina, no? I anem amb una altra pel·lícula que és tot el contrari. És una pel·lícula molt violenta, però és una pel·lícula important perquè és el debut amb la direcció d'un actor tan conegut com el Raúl Arévalo. Recordem que Raúl Arévalo va néixer a Móstoles l'any 79, va ser Goya el millor actor de repartiment per Gordos en el 2002, i entre les seves últimes pel·lícules recordar títols molt importants i treballs magnífics com La isla mínima, Los amantes pasajeros, La gran família espanyola o La vida inesperada. Què ha fet el Raúl Arévalo? Pues ha fet un debut realment espectacular amb una pel·lícula que es diu Tarde para la ira, i de la qual comencem a escoltar els diàlegs perquè veixin vostès que és una pel·lícula molt dura, però molt interessant, perquè parla del tema de la vengança, de com la vengança, en el fons, no serveix de res.
Dime.
¿Qué hay, Charo?
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Perdona que me meta, José, hijo, pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más, conocer gente, pasártelo bien. Pero bueno, José... Yo pensaba que ya no venía.
¿De dónde has salido tú?
¿Por qué lo hizo? Nunca se lo has preguntado.
Bé, suposo que aquests diàlegs ja fan entendre una mica d'acabar la pel·lícula. Cal dir, la pel·lícula passa al Madrid del 2006, al mes d'agost. S'ha dit un mes de calor, un mes de... que la gent està una mica més excitada, per dir-ho així. I és la història d'un home que es diu Curro, que ha estat a la presó perquè ha fet un robatori amb una joieria, ha participat, no és que hagi estat, estaven al cotxe esperant els que feien, diguem, l'atracament, i que torna al seu barri, que és un barri marginal de Madrid, on el seu, un amic seu té un bar, on està també la seva companya amb la filla dels dos. De cop i volta, dins d'aquest món espai, apareix un home nou, que es diu José, personatge que interpreta de forma magistral, per mi un dels actors en aquests moments de la nova generació d'actors, el millor, que és Antonio de la Torre, molt ben secundat per Lluís Calleja, que és justament el Curro, i entre ells dos comença a veure com una mica de picabaralla, perquè sembla com si la dona del personatge que fa Luis Callejo, que el fa la Ruth Díaz, tingui com una mena de, diguem, de predisposició cap al nou personatge que apareix en aquest barri i en aquest bar, no? I a partir d'aquí hi ha un moment d'inflexió que està molt ben fet perquè agafa a contrapeu a l'espectador. Jo tinc que dir que a mi em va deixar fora de... Em va agafar també amb sorpresa aquest canvi que hi ha de registre, on s'explica la història de la violència. Aquesta tarda per a la ira, que no és més que la tarda per a la violència, és la que se desenvolupa entre els dos personatges, entre el de Curro i el de José, que començaran un viatge molt estrany, un viatge cap a l'autodestrucció, aparentment, d'un dels dos, i que, evidentment, deixarà en evidència que la venjança no serveix per res, que, en el fons, el que ha passat, i que les morts que s'han produït ja no es poden recuperar, no? És una pel·lícula molt dura, però molt ben feta. La veritat és que el Raúl Arévalo ha fet unes declaracions. Jo volia entrevistar-la avui, puc explicar aquesta història personal, però, malauradament, em van dir els que portaven les seves relacions amb els mitjans de que justament avui estava volant cap a Toronto, perquè sembla ser que la pel·lícula es presenta al Festival de Toronto, no? Cosa que m'alegraria molt que guanyessi, perquè és un thriller realment molt interessant, molt ben interpretat, amb un guió del Raúl Arévalo i de David Pulido molt, molt polit, ja que parlem per repetir el cognom del seu guionista, que és el David Pulido, i realment és una pel·lícula que té, a més, una música. Escoltàvem aquesta mena de cops importants de Lucio Godoy, que dona la sensació d'aquest toc de violència que té la pel·lícula. Per tant, pel·lícula molt violenta, però molt interessant de veure, i sobretot perquè és el debut d'un actor que jo penso, ell ho deia en una entrevista, que es trobava més feliç fent de director que d'actor, amb la qual segurament potser la seva trajectòria serà dedicar-se més a la direcció que a la interpretació. I anem a la quarta o tercera i última recomanació de les pel·lícules estrenades aquest divendres, dia 9, que es diu Sparrows, que vol dir gorriones. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula molt curiosa. És una pel·lícula irlandesa, d'Islàndia, que no arriba massa al cinema islandès, i que està dirigida pel Runar Runarsson, un director de los directors islandeses més conegut, i que explica la història d'un nano que comença a descobrir la vida. És una història, en certa mida, d'un viatge iniciàtic. Podem escoltar els seus diàlegs i després tancaré una mica per dir que aquesta pel·lícula em sembla també una petita obra d'art.
Þarft ekki bara að vera hjá pappa þínum. Amma þín er þarna líka og hún hlakkar svo til að hitta þig.
Já, nú búið ég.
Hvernig gengur þetta annars hjá okkur, Gunnar minn?
Bara svona.
Bé, la pel·lícula s'ha estrenat en versió original subtitulada, per això no dèiem més tràiler, perquè tampoc s'entén, però jo penso que la vull recomanar, és una pel·lícula de 99 minuts, no és massa llarga, té un valor afegit, i és que Sparrows va guanyar la Concha d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Sant Sebastià de l'any passat. Com sabeu, ara comença també Sant Sebastià, no? I, per tant, penso que és molt interessant poder descobrir un cinema, a més, els paisatges, ja saps, Islàndia...
Preciós,
justament agafa quan tot és de dia, tot el dia és dia, que és horrorós, que és horrorós, o quan tot és nit, i és la història d'aquest adolescent, que es diu Ari, que torna, després de viure una temporada amb la seva mare, perquè la seva mare i el seu pare estan separats, ha estat a Reykjavik, i té que tornar a una remota regió dels fiords occidentals per viure amb el seu pare i amb l'àvia. I a partir d'aquí és la tornada a un lloc que ja havia estat de petit, el descobriment de que els companys o les noies que havia conegut no són iguals, i el descobriment de la seva relació amb el pare. És una pel·lícula molt interessant, jo la recomano molt perquè és aquest tipus de cinema molt intimista, però que a la vegada explica els conflictes que hi ha entre un pare i un fill. Per tant, pel·lícula també molt recomanable.
Doncs, Miquel, si et sembla bé, anem a la publicitat i continuem. Tornem de seguida.
A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero.
Atenció, molta atenció. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell? Pren cada dia Col Natur.
La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell.
Col Natur t'ajuda de manera natural i efectiva.
Col Natur, el teu col·làgen de confiança.
Ho notaràs, ho notaran. Col Natur.
Thank you. ¿Tienes una idea? ¿Eres emprendedor? En Beta Legal apoyamos tu iniciativa mediante nuestro programa especial para emprendedores. Llámanos al 93 745 16 14, 93 745 16 14 o entra en nuestra web www.betalegal.com, www.betalegal.com.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. 705 mipizarra.es.
I ara, a partir d'aquest moment, us convido a anar al Montseny. Al Montseny trobarem de seguida Can Barrina i l'ou de Reig.
Doncs entre Barcelona i Girona, en el Parc Natural del Montseny, es troba l'hotel-restaurant Can Barrina, una masia típica catalana, Toni, que data del 1600, totalment restaurada.
I atenció, perquè Can Barrina us ofereix un entorn únic per gaudir del descans i la bona gastronomia.
Ens trobem a 450 metres sobre el nivell del mar, envoltats de boscos, alzines, castanyers i pins.
Disposem de menjadors privats per festes, terrasses exteriors, amb vistes a la vall de la Tordera, o a l'estiu, i aprofitant els darrers dies, podem gaudir d'un bon àpat a plena natura. Naturalment estem parlant de Can Barrina, però atenció, perquè us parlarem de seguida de l'ou de Reig. I recordin el telèfon de Can Barrina, 93 847 30 65, 93 847 30 65, o entri a la web de Can Barrina, www.canbarrina.cat. Recordin, 93 847 30 65, al Montseny.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
I quan passen 32 minuts, sobre les 5 de la tarda és el moment de continuar amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos i crec que ara ja sí, amb el teu convidat, no?
Amb la meva convidada.
Teva convidada.
Perquè tinc una xolla a l'altre costat del telèfon. Buenas tardes, Lucía Tello Díaz.
Hola, buenas tardes.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer hablar con la autora del Diccionario del Periodista en el Cine Español 1896-2010, que ha editado Notorious Ediciones y la Fundación SGAE. Bueno, en primer lugar, muchas felicidades, Lucía, porque tu libro es muy interesante. Yo creo que ya era hora que un profesional de los medios de comunicación como eres tú, hay que decir que Lucía Tello Díaz es doctora en Ciencias de la Información, y además es profesora universitaria de Cine, Montaje y Teoría de la Imagen y Formatos Audiovisuales de Ficción. También hace crítica cinematográfica, como es lógico, y tiene un libro muy interesante con C.D. Coixet, dedicado a Isabel Coixet, a la famosa directora. Tiene también El sueño inacabado y Hablemos de cine. Lucía, ¿cómo nace el hecho de decir, hombre, quiero investigar sobre cómo ha sido tratado, ¿no?, o cómo se presenta el periodista en el cine español en esta larga época, desde principios de donde nace el cine, pues hasta hace nada, 5 añitos o 6 añitos, ¿no?
Pues un poco como has comentado tú, ¿no?, el hecho de decir, como periodista me interesa mucho cuál es el retrato que se da de nuestra profesión. Lógicamente, como cinéfila, era la vertiente lógica para, claro, para extender el estudio, y dije, bueno, pues además en el cine español que no tenemos ningún referente previo de este tipo de estudios. Yo sé que en Estados Unidos sí que les gusta mucho pues hacer, pues muy gremial, ¿no? Pues el abogado en el cine,
el médico, la enfermera, el jurista, el policía y el periodista, evidentemente, o el boxeador, etcétera. Sí, estamos de acuerdo, sí.
Exacto, y en España, sin embargo, pues tampoco hay mucha tradición de ello, y casi por una mezcla entre interés personal por nuestra profesión y por otro lado, que hay, realmente había una laguna pues patente en este campo, dije, bueno, pues esta es la mía.
Bueno, tú lo titulas Diccionario del Periodista en el Cine Español. No dices periodismo del cine español. ¿Por qué has utilizado el concepto diccionario, que es como después de un par de artículos tuyos lo estructuras? ¿Para poder hacer más facilitar, digamos, la búsqueda a los lectores?
Realmente Es muy buena pregunta, porque no estaba en un inicio, no estaba estructurado como un diccionario, ¿no? Mm. Era una investigación que tenía mil y pico páginas, y entonces, bueno, de una manera casi de higiene mental intenté dividirlo de una forma lógica, ¿no? Para que hubiera cierta coherencia y que la gente no se sintiera pues un poco abrumada con tantísimos títulos y tantísimas, pues eso, la vertiente de reporteros, redactores, etcétera. Entonces, bueno, acabé decidiendo hacer un elenco de las películas en las que hubiera pues la figura del periodista algo más prominente, porque como dices, en el libro en realidad se aborda el periodismo, uh-huh. pero lo que pasa que el diccionario es exclusivamente donde aparecen periodistas y el modo en que son retratados.
O sea, supongo que has estado muchas horas viendo películas, ¿no?
Sí.
Porque es que hay películas poco conocidas y en cambio magníficas. Yo diría una que tú señalas al final del libro, y es porque soy muy amigo de su director, como es Rafael Gordón, que es Teresa Teresa. Que me parece una película magnífica. Pero es que después pones otras películas, yo prácticamente desconocidas para mí, y no tengo que confesarlo públicamente, no me da vergüenza, como es Su Majestad la Risa,
sí.
de Ricardo Gastón Ferrer del año 81.
Sí,
que dices
sí.
que es una peliculita, que es una parodia, pero
sí.
donde hay un programa radiofónico, es curioso, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, Teresa es una de las mejores películas, todo hay que decir, porque además cómo retrata el periodismo, y además es ha pasado realmente desapercibida.
Sí, pasó desapercibida, y es una vergüenza,
sí.
porque Gordón es un muy buen director. Lo que pasa es que es un autor de estos que va a contracorriente, supongo que estás de acuerdo, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, pero en otros, no sé, en otro contexto, o a lo mejor en otros lugares le hubieran dado muchísimo más valor a una película como ella.
Sí.
Y después lo que comentas, sí, hay títulos que realmente cuando yo inicié la investigación ni me imaginaba que hubiera tantos. No pensaba que llegara más de 800, pero en ningún caso. Y sí, las hay pues un poco más cómicas, algunas que son así tipo parodia, pero que lo que parece sorprendente es que también se emplee el periodista pues como de alguna manera o eje de la trama o por lo menos como un elemento narrativo importante, ¿no?
Sí,
es sorprendente.
Bueno, hay que decir que en la época del franquismo evidentemente el periodista tenía más protagonismo quizá que ahora, ¿no? Historias de la radio, la de la televisión, es decir, A mí lo que me ha interesado mucho también, que es donde creo que está el verdadero espíritu tuyo, si me permites, Lucía, es en los capítulos anteriores a lo que es el diccionario puro y duro. No sé si me explico bien.
Sí, perfecto.
Que son el repaso histórico que haces, que me parece un trabajo excelente, sobre todo de análisis y de coherencia. El espacio que dedicas, digamos, el artículo, el capítulo que dedicas a imagen estereotipo, y después el que dedicas a periodistas de cine y ética profesional, que me parece muy interesante, porque incluso diría que este libro, a ver, salvando las... Tú eres profesora de comunicación, por lo tanto, a lo mejor me dices que estoy diciendo el ridículo, pero creo que es un libro que habría que estudiar los estudiantes de periodismo. ¿Tú qué opinas de esta opinión mía tan especial?
Pues la verdad es que estaba orientado hacia esa vertiente, así que estoy totalmente de acuerdo.
Ah,
porque
qué bien.
En realidad, mi especialidad a la hora de, pues mi doctorado y todo fue ética y deontología periodística, ¿no?
Claro.
Y durante muchos años estuve siendo profesora de ética y deontología. Entonces, lo que más me importaba era el hecho de que se pudiera aprender de alguna forma la praxis periodística a través del cine, ¿no? Yo ya había hecho mi diploma de estudios avanzados, el DEA, sobre la enseñanza de la ética periodística a través del cine. Y lo que pasa es que lo hacía de una manera pues así un poco global, pues incluyendo títulos internacionales, no tan específico como este libro, ¿no? Y entonces dije, esto podría ser un manual en la universidad, porque realmente podría aprenderse mucho sobre, pues eso, la incitación a la violencia, el sensacionalismo, etcétera. Son temas que son muy de actualidad para
sí,
el periodismo y también podría tener una utilidad.
Desgraciadamente, sí. Oye, y lo que me parece muy divertido es cómo empiezas el diccionario de periodistas por categorías, que empiezas con unos apartados que dicen, ¿cómo se crea un redactor? Chico para todo. ¿Cómo se crea un crítico? Anatomía de un asesinato. Hay mucha ironía también en tu estudio, no en tu trabajo, ¿verdad?
Sí, porque pensé que era el recurso más adecuado, porque también en el retrato que hacen de ellos siempre los periodistas aparecen como si fueran muy, su retrato es en sí irónico, ¿no? Son personajes muy aventureros, pero al mismo tiempo son no tienen muy buenas intenciones y siempre intentan salir adelante pues con cualquier medio y sea ético, ¿no? Entonces, pues sí que tiene cierto punto de ironía porque los personajes en sí se prestan a ello.
Uh-huh. Supongo que ha sido bastantes años de trabajo, ¿no?
Sí, casi 10.
¿Casi 10?
Sí, sí, sí.
¿Y qué hacías? ¿Veías las películas y apuntabas como una loca? ¿Grababas voz o qué hacías?
La verdad es que pues implementé una serie de fichas que tuvieran pues la parte de imagen, la parte de ética, la parte de, bueno, pues que cuántos periodistas salen, cuál es su rol. Sí, ya acababa haciendo hasta dibujos, ¿no? Ya para, si fumaban ponían todos un cigarrillo, si bebían pues ponía una copa porque para poder de alguna manera sistematizar todo eso, pero sí tengo pues un montón de archivadores con fichas de cada una de las películas y muchas horas de filmoteca, de videotecas, pues de archivos hasta personales de personal.
De compañeros,
claro,
de conocidos. Sí.
Claro, claro.
Oye, una pregunta. ¿Tú crees que el cine español, desde la época que tú hablas, que es cuando nace el cine, cuando llega el cine a España, hasta hace 5 años, 6 años, 2010... ¿El cine ha ido recogiendo bien la evolución del periodista y de los medios de comunicación?
Yo creo, bueno, es en sí sintomático el hecho de que haya épocas en las que no apenas figuren periodistas y en otras épocas en las que el retrato sea bastante salvaje, ¿no? Por ejemplo, los 70, que parece que no hay ningún tipo de móvil bien intencionado, ¿no? El retrato en sí, supongo que en la última etapa es más plural e incluso que lleve más a la crítica al principio, sobre todo, como antes comentabas, ¿no? En las décadas pues 50, con pues Séptima Página, Historias de la Radio, etcétera. Bueno, pues a lo mejor el retrato era más benévolo, en el sentido de que, bueno, eran personajes, pues eso, con muy buenas intenciones y pues enamoradizos, etcétera. Luego
Perdona que te corte, pero un poco como eran los periodistas de la época también, ¿no?
Claro, es que tampoco había mucha más capacidad de realizar, bueno, pues una mayor crítica o ya esos personajes tipo, bueno, pues incluso los americanos, ¿no? Que ya tenían pues sus casi detectives, ¿no? A favor de pues eso, de la verdad y que se sepa contra todo pues frontera, ¿no? Pues en el cine español realmente ha habido muy poca carga crítica con respecto a la profesión y luego, sin embargo, a última hora, a partir de los 90 ha sido un retrato casi atroz, ¿no? De todos los desmanes de la profesión, de tipo esos sensacionalistas, todo por una exclusiva, etcétera, ¿no? Ha sido más salvaje el retrato, pero acomodado hasta los últimos años del estudio no he visto que se acomodara.
Es curioso porque tu diccionario lo divides, como nos explicabas antes, en fracciones según el tipo de periodista que has estudiado, ¿no?
Sí.
O sea, el presentador o el periodista de investigación o el periodista de sucesos. Por eso, incluso se podría decir que, en cierta medida, estás explicando un poco el cine español por géneros. No sé si también
sí.
Eso se puede interpretar así.
Sí, sí, es verdad, porque además cada una de estas categorías se corresponde con un tipo de cine distinto. No es lo mismo, pues a lo mejor el redactor que normalmente está implicado en dramas, por ejemplo, los locutores de radio siempre están implicados en aspectos pues un poco más sórdidos o de suspense o incluso con tintes eróticos y por otro lado los reporteros ya son más de aventuras o conflictos bélicos, etcétera, que son otro tipo de estilo. Y por ejemplo también los presentadores, pues pensamos en Álex de la Iglesia, en Almodóvar, bueno, pues es un retrato mucho más casi caricaturizado, más exagerado, que también, bueno, pues eso marida bien con la comedia, ¿no? Entonces hay cierta, es verdad, cierta correspondencia con géneros distintos.
¿Tienes alguna película o un par de películas que consideres que son las que han reflejado o han proyectado mejor ese personaje del periodista dentro de lo que es el cine español, del género que sea, del tipo de película que sea?
Pues la verdad es que tengo mis favoritas en cuanto al retrato, ¿no? Me gusta mucho Crimen en el entreacto porque hace de pues un reportero y una de las primeras reporteras de nuestro cine que muestra primero cómo es algo un poco pusilánime, ¿no? Está la pobrecilla que quiere conseguir algo y no lo consigue y sin embargo a través de sus pesquisas acaba llegando a conseguir una gran exclusiva después, también, bueno, pues de Almodóvar muchísimas, ¿no? Porque, como digo, la crítica es brutal, y luego ya de los 50, pues Séptima Página, que es muy periodística, Escuela de Periodismo, que no sabía que existía, que habla de, pues eso, cómo se van configurando los estudiantes de periodismo. Así que tengo unas cuantas, hombre, después de 800 ya hay más de
800 películas has visto. Oye, ¿y te has dejado alguna? Porque cuando se cierra un libro siempre estás con esa espada de Damocles, no sé si tú lo vives, de ¿y si me he dejado alguna?
Sí, y además es bastante tortuoso porque basta que se publique la última...
Para que te salgan palabra. Cuatro personas diciendo, oye, sí. Lucía, ¿qué te has dejado esto? Señora Tello Díaz, que se ha dejado tres.
Sí, no, la verdad
porque
es que...
Porque en el fondo somos un poco malos, en vez de decir, oye, qué buen trabajo has hecho, ¿no? ¿Cómo te lo has currado? Hablando en términos familiares. Va y se dice, oye, que te has dejado esta, ¿no?
Sí, mucha gente me ha dicho, sobre todo en el diccionario, que no aparece una, no voy a decir el título, porque es suficientemente conocida como para que realmente no sé ni cómo no ha estado, pero a lo largo de todo el libro hablo de ella y sin embargo no está en el diccionario. Bueno, sí, ha sido eso, publicar la última palabra, ya decir, bueno, ya está en editorial y decir cómo se ha podido escapar este.
Pero esto se sabe siempre que cuando publicas un libro, lo que sea, siempre lo volverías a retirar de los estantes y lo volverías a rehacer.
Sí,
pero de todas formas, tu libro, hay que decirlo, Lucía Tello Díaz, es una magnífica investigación sobre cómo ha sido tratado el periodismo, el periodista, los medios de comunicación en el cine español a lo largo de eso, desde 1896 al 2010, o sea, un siglo largo. Muchas gracias, felicidades y muchos éxitos.
Gracias a
que el libro funcione muy bien porque se lo merece, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta siempre.
Luego.
Doncs, Miquel, escolta.
Ja veus, molt interessant, eh?
Molt interessant aquest
llibre. I aquesta autora que realment...
Quin treball.
800 pel·lícules, veu-les totes, anar apuntant,
ai,
obrir fitxes, ai, aquí fuma, aquí no fuma, aquest és un presentador, aquest és un investigador.
Això és el que fa,
bueno,
la passió,
Marco,
pel que fas. Escolta,
ha estat un plaer.
Igualment.
Tornar a treballar amb tu.
Encetar d'aquesta manera una
Exactament,
nova temporada.
Tornar aquí a Radio Estel, estem amb tu, amb aquest oïdor que sé que és molt interessant per nosaltres. I espero que les meves recomanacions siguin interessants i fins al divendres que ve.
Fins la setmana vinent.
Fins a llavors. Adéu.
Radio Estel.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Els dissabtes, a partir de les 10 del matí, ens submergim en el bo i millor del món del submarinisme. Destins, concursos, entrevistes, novetats i tot el que envolta el món de les immersions a tota costa.
A tota costa, amb Miquel Mercadal.
Us espero cada dissabte a les 10 del matí, a Ràdio Estel.
Sarcoavitae convoca els Premis Persones amb Actitud Sarcoavitae amb motiu del 25è aniversari d'aquesta entitat dedicada als serveis socials i sanitaris. Avui us parlem del Premi Gent Gran, Activa i Solidària, dedicat a reconèixer la tasca que realitzen les entitats de persones grans, jubilades o sèniors en favor de la comunitat, d'altres persones grans o a favor de col·lectius amb necessitats especials. Si vols tenir-ne més detalls, entra a sarcoavitae.es. Fundació Sarcoavitae, 25 anys cuidant persones.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa.
Clínica Clarós, més de 60 anys al teu servei. La teva clínica de sempre, ara amb més solucions i més serveis. Especialistes en otorrinolaringologia avançada, implants coclears i d'oïda mitja, audiologia clínica, cirurgia plàstica facial, logopèdia, foniatria i psicologia. La nostra llarga experiència t'ofereix una assistència medicoquirúrgica de nivell internacional. I, a més, no et fem esperar. Demana cita prèvia al 93 203 1212, 93 203 1212 o visita'ns al carrer dels Vergós 2931. Clínica Clarós, la teva clínica de confiança.
Ens preocupem per les teves inquietuds. Ens preocupem per la teva família. Estem amb tu. Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Manquen 11 minuts perquè ja siguin les 6 de la tarda. Ja sabeu que ara el programa dura mitja horeta més. Ara tenim fins a 6:45 de la tarda per estar amb tots vosaltres aquí a Ràdio Estel. Estem amb tu. L'equip d'aquest programa som uns quants. Som uns quants. El que us parla, el vostre amic Lluís Torrelles, el seu director, el Toni Guerrero, que el teniu de dilluns a dijous aquí en directe, i també la gent que hi ha darrere, no? Per exemple, podríem parlar del Mario Ramírez, que ara el teníem al control tècnic. Però encara hi ha més gent, encara n'hi ha més gent. I els divendres hem volgut donar un petit espai a una d'aquestes persones que conformen l'equip, una d'aquestes persones sense la qual això no es podria fer, no? Aquest programa no es podria fer, bàsicament. I avui, de què us parlarem? Us parlarem de l'Associació de Persones Aturades de Més de 45 Anys, de l'ASAT. I de qui estem parlant? Qui la farà? Ara ho escoltareu.
Hola, buenas tardes, soy Inés Granados y cada viernes estaré un rato con vosotros para hablaros de personas que me inspiran o bien de asociaciones que se dedican a ayudar a otras personas. Hoy tenemos con todos nosotros a María Hilda López Pérez, que es la presidenta de ASAT, una asociación de personas paradas de más de 45 años del Hospitalet de Llobregat y que tiene como propósito principal el soporte colectivo a estos trabajadores. Buenas tardes, María Hilda.
Buenas tardes.
Para empezar, ¿cuándo y por qué empiezas a trabajar en este proyecto?
Bueno, yo fue a raíz de que me quedé en el desempleo a finales del 2012. Con otras personas de Hospitalet, viendo un programa de una en la televisión de una asociación de Santa Coloma que se dedicaba pues a eso, a dar soporte al colectivo de mayores de 50 en aquel caso, pues bueno, en unos grupos de personas de Hospitalet decidimos también formar una asociación y bueno, ya seguimos con 3 años y pico que llevamos en marcha.
Sí, sí, lo sé. ¿En qué estado de ánimo llegan estas personas a
ASAT? Bueno, el estado de ánimo es un problema importante, porque una persona que a esta edad se queda en desempleo se le cae el mundo encima, porque en muchos casos ha trabajado toda la vida, desde muy jovencito o jovencita, y 15 años muchas veces. Entonces llega a esta edad en paro y se le cae el mundo encima porque no sabe por dónde empezar. Y a darles ánimo para que empiecen, para que sepan elaborar un currículum, hacer una entrevista de trabajo, fuerza, porque para ir a una entrevista hay que tener fuerza, es muy complejo. Porque ya no solo es el estado de ánimo, por estar sin trabajar, que el trabajo nos da vida, sino porque en muchos casos se alarga el paro, se deja de percibir sueldo y las cosas en casa son muy complicadas.
¿Y vosotros desde ASAT cómo les ayudáis?
Bueno, nosotros tenemos las reuniones todos los miércoles. En las reuniones de los miércoles vienen todos los socios que quieren, hablamos del tema, hablamos de las actividades que hemos hecho durante la semana. Si tenemos posibilidades de entrevistas de trabajo, pues allí también se comentan, aparte que se envía todo por email. Y también hay grupos de trabajo, y entre el apoyo de unas personas a otras, viendo que hay personas que se encuentran en la misma situación tuya. Tenemos también personas que a nivel individual pues hacen coaching, que quieren ayudarnos, y entonces se han hecho seminarios de coaching, charlas de apoyo, y ahí estamos.
Y tú, que has pasado por esta situación, ¿cuál crees que es el primer paso que tienen que dar antes de acudir a vuestra asociación, personalmente hablando?
Personalmente hablando es muy duro, porque no sabes por dónde empezar. Pero bueno, el primer paso desde luego es ir a la oficina de empleo y ver posibilidades que tienes de cobrar paro y de situarte un poco en que el día a día siga recibiendo algo de dinero, ¿no? A partir de ahí, es verdad que hoy día hay muchas ayudas, los ayuntamientos, Barcelona Activa, el Ayuntamiento de Hospitalet también tiene un soporte para la búsqueda de empleo, hay entidades como Cruz Roja que tiene programas para mayores de 45, Cáritas Fenancor. Hay muchas posibilidades de ayuda hoy día. Y bueno, Nosotros hablamos de ellas, les decimos que existen estos organismos, y lo primero, desde luego, es coger fuerza, aprender un poco cómo buscar trabajo, y a partir de ahí, si no te desanimas, se sale para adelante, pero ir a que te ayuden es vital.
Claro que sí. ¿Y qué cualidades destacarías tú de las personas mayores de 45 años respecto a los más jóvenes?
A ver, yo no. Nosotros en ningún momento queremos quitarle el trabajo a los jóvenes. Nos preocupa mucho el paro de los jóvenes también. Son personas preparadas que en muchas ocasiones se tienen que ir fuera de España a trabajar. Pero, bueno, consideramos que el colectivo de personas mayores de 45 tiene un bagaje profesional, tiene una experiencia, aporta a los puestos de trabajo madurez, y que junto con la vitalidad del joven, con la innovación del joven, creo que entre todos podemos dar fuerza a las empresas y al mercado. Entonces, el mayor, pues, tiene... podemos decir, la experiencia, la seriedad, la madurez, el conocimiento de lo que va a pasar, porque la experiencia es un grado, ¿eh? Creo que podemos aportar todas esas cosas.
Totalmente, sería el tándem perfecto, jóvenes con mayores, con más experiencia y a su vez innovación por parte de los jóvenes.
Innovación, el joven aporta innovación, aporta vida, vitalidad, nuevas ideas, progreso, pero eso entre todos, ¿eh? Es como tiene que funcionar la sociedad.
¿Y por qué crees que las empresas no contratan a las personas mayores de 45 años? ¿Solo por la edad o por otros motivos también?
Bueno, yo creo que hay varios. La edad es un motivo. No sé por qué se piensa que a partir de una edad ya somos viejos, cuando hoy día precisamente se vive hasta los 90, 80 y bastantes, y con bastante fuerza, o sea, no es como antes. Hay que pensar un poco en que la sociedad ha cambiado y que la calidad de vida es mayor, pero para el mercado laboral, una empresa, a una persona más de 45 la ve mayor. También está el hándicap de que la persona mayor de 45, bueno, pues cobra más, bueno, todo eso no es cierto, porque una persona cuando se queda sin trabajo y el paro se alarga, pues como están las condiciones laborales hoy día, se afectan sin más, porque lo que quieres es trabajar. Entonces creo que, aunque los empresarios, cuando hablas con ellos, que nosotros te dicen que no miran en absoluto, que lo que miran es el mejor perfil, en el día a día del trabajo, cuando vas con un currículum con una edad alta, yo creo que ese currículum no se mira con el cariño que se debería mirar, y hay en otros países que realmente lo que se mira es que la persona sea la adecuada para el puesto. Pero aquí la edad es un hándicap. Aunque realmente en las últimas encuestas de la EPA parece ser, por lo menos en las de primeros trimestres del año, que las personas que más habían encontrado eran desde 45, cosa que nos había sorprendido a nosotros como entidad, porque no vemos ese movimiento en nuestro colectivo, pero bueno.
Es algo bueno. ¿Y cómo les habéis cambiado la vida a estas personas que acuden en vuestra ayuda?
La persona que nosotros tenemos muchas actividades, incluso un grupo de teatro. Hemos hecho y una obra de teatro que se ha estrenado varias veces en hospitales. Y ya que, lo que un poco que te decía antes, que esa refuerza a esa persona para que sea capaz de salir y que ahí se dirija al mercado laboral. Bueno, una persona que te encuentra trabajo después de 2 o 3 años de paro, aunque sea un contrato laboral muy pequeño, primero... La economía que mejora, y segundo, que se siente capaz, ya se siente fuerte. Mira, ya una vez ha encontrado trabajo, aunque sea un periodo corto, esa persona para ella es muy motivante, ¿no? Pensar, soy útil, sirvo, todavía puedo hacer cosas.
Totalmente. ¿Y qué es lo más bonito de ayudar para ti?
Hombre, ayudar es muy bonito, porque cuando realmente, lo que dices tú, cuando a una persona viene allí contenta de que le ha encontrado un trabajo, de que le has ayudado. Ahora mismo, este año, nosotros en este periodo de vacaciones hemos tenido muchas personas que han encontrado trabajo, bien suplencias, y como 20 o 30 personas que están trabajando, y algunas de ellas todavía siguen, que le han prorrogado contratos, suplencias en septiembre. La alegría que le das a esa persona te la transmite y realmente compensa mucho.
¿Y cómo pueden inscribirse las personas que estén interesadas?
Nada, simplemente tienen que venir cualquier miércoles de 10:30 a 12, en Estavos, en la Centro Cultural Santa Eulalia, en la calle Santa Eulalia 60 de Hospitalet, muy cerquita del metro de Santa Eulalia, ¿eh? Si no, pues nos envían un email a nuestro correo, que es asad50@gmail.com. Asad con dos S's.
Vale, María, y para acabar, una última frase de ánimo para que la gente luche.
Que no hay que dejarse vencer nunca. Y no hay que dejar de creer nunca en que somos los mejores y que podemos. Aquello de se puede.
Claro que sí.
Tú puedes.
Tú puedes, tú puedes. Pues un placer hablar contigo, María, y espero que sigáis ayudando a muchísima gente.
Gracias a vosotros y muchas gracias.
Buenas tardes.
Adiós. A Ràdio Estel estem amb tu, Toni Guerrero. Encara no coneixes la joieria Gem Ferrer? Al nostre establiment t'oferim allò que estaves buscant. Dissenys personalitzats sempre amb la màxima qualitat i originalitat. Ens adaptem a tu perquè volem que et sentis únic i especial. A més, també disposem de serveis de reparació, fabricació i transformació de joies, rellotgeria i reparació de totes les marques de rellotges. A Gem Ferrer ens esforcem per aconseguir els millors resultats. Ah, i si com a molts de nosaltres t'han xampat al setembre i necessites finançament, a Gem Ferrer també comprem plata i or. T'estaràs preguntant on pots trobar-nos. Visita'ns al carrer Montaner 76 de Barcelona o truca'ns al 93 453 03 91. 93 453 03 91. A Gem Ferrer, pensem en tot. A què estàs esperant?
Clínica Clarós. Más de 60 años a tu servicio. Tu clínica de siempre, ahora con más soluciones y servicios. Especialista en otorrinolaringología avanzada, implantes cocleares y de oído medio, audiología clínica, cirugía plástica facial, logopedia, foniatría y psicología. Nuestra experiencia te ofrece una asistencia médico-quirúrgica de nivel internacional. Y además, no te hacemos esperar. Pide cita previa en el 93-203-1212, 93-203-1212 o visítanos en la calle Los Vergós 2931. Clínica Clarós, tu clínica de confianza.
¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es podrás descubrir un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil. Ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines qué es lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees con pizarras escribibles, ya sean blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con la posibilidad de convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93-310-2705. 93-310-2705. Mipizarra.es.
Estem amb tu i estem en Can Barrina, és dir, que estem al Montseny. Però al costat de Can Barrina trobarem també l'Ou de Reig. Recordeu, el Parc Natural del Montseny, al quilòmetre número 12. Can Barrina i l'Ou de Reig, quilòmetre 12 de la carretera de Palau-Tordera al Montseny. Per gaudir de la família, o en família, la millor cuina catalana en Can Barrina i a l'Ou de Reig. 93-847-3065. 93-847-3065. Al Montseny, Can Barrina i l'Ou de Reig. Atenció, molta atenció. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell? Pren cada dia Colnatur.
La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell.
Colnatur t'ajuda de manera natural i efectiva.
Colnatur, el teu col·làgen de confiança.
Ho notaràs, ho notaran. Colnatur.
Porque la defensa de tus derechos nos importa, con Betalegal tú ganas. Defendemos y optimizamos tus intereses ante la agencia tributaria. Damos un valor añadido a tu empresa y más de 3.000 clientes de casi todos los sectores nos avalan. En Betalegal Abogados y Asesores Tributarios prestamos servicios dirigidos a empresas, profesionales y particulares bajo una perspectiva de eficacia y eficiencia. No lo dudes más, disponemos de expertos en cada una de las áreas de actuación: jurídico, fiscal, laboral, consultoría. Tú tienes la decisión. Con Betalegal seguro que tú ganas, porque nos preocupamos por tus intereses. Te ofrecemos soluciones eficaces, eficientes y, sobre todo, rentables para ti. Llámanos al 93-745-1614, 93-745-1614, o entra en nuestra web betalegal.com, betalegal.com.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Manquen 10 segons perquè ja siguin les 6 i 5 de la tarda i ara ja és el moment d'encetar aquesta nova temporada, una secció que ja teníem la temporada anterior. I com no podia ser d'una altra manera, doncs Virginia Villarroya, molt bona tarda i molt benvinguda.
Bona tarda, encantada de tornar una temporada més al programa Estem amb tu.
La brúixola emocional. Virginia Villarroya.
Avui a la brúixola emocional us presento a la psicoterapeuta, naturòpata, homeòpata i experta en metafísica Lola Sorribes, autora de De bien en mejor, 11 pasos prácticos para cambiar la historia de tu vida. Ediciones Urano. Llibres per no perdre el nord i ser una mica més feliços. Més d'una vegada ens hem preguntat per què algunes persones sempre els somriu la sort, mentre altres se senten condemnades a l'adversitat, i la resposta la té la nostra convidada, perquè ens presenta una obra que ens mostra que tots tenim la capacitat de transformar la nostra vida i les nostres circumstàncies en una història de llum, esperança i realització. Benvinguda, Lola.
Hola, maca, benvinguda. A tu també, gràcies.
Mai és tard per canviar l'argument de la nostra vida?
Mai, mai és tard. Sempre podem agafar el fil, tornar a començar, passar pàgina i canviar la nostra història a més felicitat i a més plenitud.
Vostè ens narra, en aquest llibre, la seva pròpia història de superació i la intercala amb inspiradors principis i 11 claus per canviar la nostra biografia. La seva vida va tenir uns inicis molt complicats. Aquest llibre ha estat la seva teràpia?
Sí, realment aquest llibre va néixer... Jo em vaig separar per a qüestió de 3 anys i jo vaig voler fer una teràpia a través de l'escriptura per pues, afrontar bé la separació i poder tancar aquella etapa bé. I em vaig posar a escriure i davant de l'ordenador vaig fer una petita meditació i quan em vaig posar a escriure em va començar a sortir tota aquella història de la meva infantesa que, bueno, jo creia que estava treballada, però que realment al anar-la escrivint i al anar-la passant en l'ordenador, doncs jo m'anava també sanant més i més. O sigui que realment per mi ha estat escriure aquest llibre una sanació i sobretot explicar a la gent que a pesar que hi ha moments a la vida que passem circumstàncies difícils o complicades, sempre, sempre, sempre tot ho podem superar.
A De bien en mejor, Lola, trobem una sèrie d'exercicis de gran poder transformador que tenen com a objectiu aconseguir que el lector introdueixi aquests canvis efectius a la seva vida i s'ha qualificat com el llibre més positiu que mai s'ha escrit. Què el fa positiu?
Bueno, potser el que el fa positiu és que d'una llimona, d'una cosa àcida, d'una cosa potser una mica amarga, haguem pogut fer una història bonica, una història feliç, una història d'una persona doncs, que viu la vida en plenitud i que disfruta cada instant, no? Aleshores, en aquests passos, el que jo faig és explicar una miqueta quines tècniques, de quina manera jo he anat sortint i superant doncs, totes les seqüeles o totes les circumstàncies emocionals que et pot deixar haver viscut una vivència doncs, una miqueta traumàtica, no?
Està clar que aquests pensaments negatius han passat a positius i la nostra ment és el nostre ordinador. I com influeixen els nostres pensaments?
Sí, realment m'estic totalment convençuda, no solament per la meva experiència, sinó pels anys de clínica que he fet, doncs, treballant amb altres persones que han vingut a veure'm per consulta, de que realment la nostra ment, allò que pensem, allò amb el que ens enfoquem, allò amb el que li donem voltes, és la nostra realitat. Per tant, si els nostres pensaments són de dolor, de venjança, són negatius, doncs nosaltres generem una energia que té a veure amb aquells pensaments. I si, contràriament, nosaltres decidim eliminar aquests pensaments i tindre uns pensaments d'esperança, de joia, de positivitat i d'amor, doncs aquesta és l'energia que anirem creant i que ens envoltarà. I per llei d'atracció, quan nosaltres tenim un camp energètic ple, platòric, d'energia positiva, el que traiem és més de lo mateix. Per tant, és molt bo posar-ho a la pràctica, eh?
Repassem, doncs, Lola, i anem comentant algunes de les 11 pràctiques per canviar de vida que he seleccionat. Per exemple, anem a la primera. Diu situar-se en el paper de guerrer i no de víctima, que és aquest situar-se en el rol de guerrero i no de víctima. Llegeixo, el guerrero lucha para superar y aprender de cada situación que le toca vivir. Aprende la lección que hay detrás de cada obstáculo.
Sí, exacte. Vull dir, mira, nosaltres quan vivim una experiència desagradable, traumàtica, dolorosa, sí que hem de passar un temps doncs, vivint el dol, sentint allò, plorant, potser, no? I, doncs, som sers humans i hem de viure les situacions. Però el que no podem fer és quedar-nos eternament o durant molt de temps amb aquest paper del dol, del dolor, de per què m'ha passat això a mi. Perquè això, metafòricament, és com si nosaltres, amb la nostra vida, estiguéssim escarbant un pou que ens va enterrant. Sin embargo, si després d'haver viscut el primer dol, d'haver viscut ja totes aquestes llàgrimes, tot aquest dolor, comencem a pensar, bueno, doncs això no podrà amb mi, jo ho superaré, jo tinc moltes experiències i molta vida per viure, no? Que al principi potser et costa, però has de tenir aquest ànim, has de saber que la ment és creativa, has de tenir aquest ànim, eh? I llavors vas pensant això, vas omplint la ment de pensaments d'esperança, i això és com si pugessis una escala cap amunt, cap al cel, que et va connectant doncs amb esperança, amb superació, eh? I amb força, perquè et va, quan un supera una situació a la vida, doncs és com haver superat una iniciació i et converteixes en un guerrer, en una persona que té força per afrontar les coses que la vida li presenta, eh?
Hi ha una que m'agrada molt, la tercera regla, que diu envia benevolència, envia benevolència. Aquesta és molt interessant perquè també ens pot fer més positius, perquè diu, cuando pienses en la persona, persones o situació que tu consideres que te han hecho daño o te han perjudicado, sempre pensem, ens hi tornarem, però no. Envíales tus mejores pensamientos y deseos en forma de benevolencia.
Bueno, sobretot que l'energia, per exemple, una energia negativa, una energia de venjança, una energia d'odi, de rancor, és una energia que ens empresona als que la sentim i ens fa vibrar amb una vibració que ens dona malestar, ens fa generar adrenalina, cortisol, una sèrie de substàncies que ens fan estar malament. D'aquesta manera, si coneixem que la nostra ment, allò que pensa, ho crea, i jo, el ser que m'ha fet un mal, en lloc d'enganxar amb això, el que faig és enviar-li i dir, pues mira, jo et desitjo el millor, el que estic fent és que aquesta persona deixi de fer-me mal, perquè tallo el principi de connexió entre aquesta persona o aquesta situació i jo, i al mateix temps, a l'enviar aquesta energia, el meu camp energètic es va omplint d'energia positiva i vaig atraient coses bones, eh? O sigui, el principi de vibrar. Els sers humans hem estat creats per vibrar amb benevolència. Quan nosaltres som benevolents i estem bé i estem a gust amb nosaltres mateixos i amb la vida, les coses negatives no ens venen. I si ens venen, les podem superar més ràpidament.
Lola Sorribes, com hem dit al principi, és psicoterapeuta, naturòpata, homeòpata i experta en bioenergètica, en metafísica i en pensament positiu. Té la seva consulta a Barcelona, on dirigeix, a més, la seva pròpia empresa de cosmètica holística i essències minerals i florals Golden Pirámide. Lola imparteix cursos de creixement personal i teràpia vibracional per tot Espanya i també és la creadora del mètode Fumar Fin per deixar de fumar. Jo sé que li agrada moltíssim
la cançó Happy del Pharrell Williams. Per què? Perquè
m'encanta. És una cançó perquè és una cançó que alaba la felicitat, és una cançó que connecta amb l'alegria, connecta amb l'esperança, i és una cançó que quan jo la sento em puja l'energia, saps? Hi ha cançons que te la baixen i cançons que te la pugen. A mi el Happy m'agrada. Happy, la gent ja ho sap que vol dir feliç, i bueno, és una cançó que m'agrada molt i us agrairé molt que la pugen.
Una altra regla que ens diu: fixa amb claredat quina és la teva meta, la regla número 6, fija con claridad tu meta, que diu que la mente és com un caballo desbocado, que si no le pones las riendas te llevará donde quiera y no donde quieras tú. Això és important, fixar-nos un objectiu, no?
Clar, vaig a posar un exemple molt manit, però que els que ens escolten ho entendran, i és que moltes vegades tu dius, va, vull fer un règim, vull millorar la meva alimentació, vull menjar, doncs, no sé, més vegetals, més fruita, tal i qual, i de repente et comença a venir a la ment, doncs, les hamburgueses, la pasta, els dolços, les lioneses, vull dir, i és algo que tu no has escollit, però és com algo que està desbocat, que la teva ment t'ho presenta. Aleshores, nosaltres, si li posem unes brides en aquesta ment, que és dir, no, això no és el que jo vull ara. Jo ara vull fruita, o vull llegum, o vull, saps? Vull dir, nosaltres sempre descartar allò que no volem i posar a la nostra ment el nostre objectiu. Eh? I quan tu tens clara una meta i vas escombrant les virutes, que són els pensaments negatius, i els vas traient fora, finalment la ment està al teu favor. Si no, la ment es converteix en un enemic que et boicoteja els teus desitjos, saps?
Doncs com aquestes 11 regles que podem trobar en aquest llibre De Bien en Mejor, 11 passos pràctics per a canviar la història de tu vida, perquè tots podem convertir-nos en una d'aquelles persones que han nascut amb la sort de cara, i tot depèn d'un mateix. Ens ho hem de treballar, Lola, però millor llegir abans aquest llibre i dir que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. Ha estat tot un plaer, una abraçada.
Virginia, tantes i tantes gràcies a vosaltres, a l'emissora, per ajudar-me, per convidar-me i per fer que aquest llibre es pugui conèixer i pugui arribar a més gent. Molt agraïda, de veritat. Una abraçada a tu i a tot el teu equip.
La brúixola emocional.
Estem amb tu, Toni Guerrero.
Atenció, molta atenció. Et preocupen els teus ossos o articulacions i la teva pell? Pren cada dia Col Natur.
La seva proteïna col·làgen contribueix al manteniment d'ossos i músculs, i la seva vitamina C col·labora a la formació de col·làgen pel funcionament normal de cartílags, ossos, articulacions i pell.
Col Natur t'ajuda de manera natural i efectiva.
Col Natur, el teu col·làgen de confiança.
Ho notaràs, ho notaran. Col Natur.
¿Todavía no conoces la joyería Jean Ferré? En nuestro establecimiento te ofrecemos lo que estabas buscando. Diseños personalizados siempre con la máxima calidad y originalidad. Nos adaptamos a ti porque queremos que te sientas único y especial. Además, también disponemos de servicio de reparación, fabricación y transformación de joyas, relojería y reparación de todas las marcas de relojes. En Jean Ferré nos esforzamos para conseguir los mejores resultados. Y si como muchos te ha pillado la cuesta de septiembre y necesitas financiación, en Jean Ferré también compramos plata y oro. Te estarás preguntando en dónde nos puedes encontrar. Visítanos en la calle Muntaner 76 de Barcelona o llámanos al 93-453-0391. 93-453-0391. En Jean Ferré, pensamos en todo. ¿A qué estás esperando?
¿Qué? ¿Estás cansado de no tener espacio para apuntar las cosas en tu despacho o de que tus hijos te pinten toda la casa? En mipizarra.es descubrirás un nuevo universo para las paredes de tu casa, oficina o jardín infantil, ya sea a través de una solución de pintura o vinilo. Nosotros nos encargamos de saber qué material utilizar y tú defines lo que quieres. Por fin podrás tener un centro de enseñanza único o una oficina inolvidable donde desees, con pizarras escribibles blancas, transparentes o negras. Si alguna vez has soñado con convertir cualquier pared en pizarra, nosotros tenemos la solución. Visita nuestra web mipizarra.es o llámanos al 93 310 2705. 93 310 2705. mipizarra.es.
I tornem al Montseny. L'hotel disposa, naturalment, de Can Barrina, de 11 habitacions dobles i 3 dobles superiors amb llar de foc.
Diferents espais són comuns, com ara sales d'estar, llars de foc, bar i piscina exterior.
I el nostre client pot gaudir dels seus espais.
Tant prenent un vernut de la bota sota una alzina centenària, a trobades familiars, d'empresa o al seu enllaç somiat.
I recordin el telèfon de Can Barrina, 93 847 3065, 93 847 3065, o entri a la web de Can Barrina, www.canbarrina.cat. Recordin, 93 847 3065, al Montseny.
Estem amb tu, Ràdio Estel. Toni Guerrero.
Encetem ja la recta final d'Estem amb tu avui, aquest divendres 9 de setembre, a Ràdio Estel. I com no podia ser d'una altra manera, també portem tot el dia dient-ho, sincerament, però aquesta sintonia, si ens heu estat acompanyant durant les darreres temporades, ja sabeu què significa. Albert Torres, molt bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda. Em fa molta il·lusió tornar a ser amb tots vosaltres, amb tots els nostres oients. Com sempre, parlant de cultura popular.
Això mateix. Escolta,
digue'm.
Amb què comencem avui?
Doncs avui parlarem del Festival de les Danses dels Pobles pels Pobles, que és una cosa molt important. A vegades ens perdem de vista això del poble. Doncs el poble som tots. I les Jornades Internacionals Folklòriques, les GIFs, que són organitzades per Adifolk, una associació que es diu per la difusió del folklore, molt coneguda aquí a casa nostra, són un festival atípic. No només perquè no té gaire competitiu, és a dir, la gent no ve a esllumar-se a veure qui guanya, sinó que és una mostra de balls d'arreu del món. També pel fet que sempre ha tingut la voluntat de no limitar les actuacions en un sol àmbit local. Al llarg del 16 al 25 de setembre, diversos indrets de Catalunya tindran la visita de grups del Nepal, El Salvador, Xile, Guinea i alguns quants de catalans. Són diversos els municipis que acolliran aquests festivals i és habitual que les actuacions dels grups estrangers comptin també, com sempre, amb actuacions d'elements locals, dels propis municipis, esbars, gegants, corals, etc. Aquí no us explicarem tot perquè realment són moltíssimes coses les que es fan dins d'aquestes Jornades Internacionals Folklòriques, però si voleu seguir-ho de prop, l'únic que heu de fer és entrar a la seva pàgina web, que és www.adifolk.cat. Adifolk.cat.
Molt interessant. Anem a parlar del Montgeganter.
Ai, Llinars. Llinars és la ciutat que ens acull el proper cap de setmana aquesta gran cita del món geganter. Geganters i tota la sèrie de persones, entitats, empreses, artesans, lutiers, llibreters, músics, etc. Els amants de la cultura gegantera, per anar fent boca, tenen una cita ja a la desena fira del món geganter, que serà a Llinars del Vallès, el cap de setmana del 17 i el 18, la setmana que ve. Per aquesta edició, la colla gegantera La Patufa de Llinars ha preparat un espectacle teatralitzat pel vespre del dissabte. Com dèiem, aquestes organitzacions de colles geganteres, La Patufa, etc., fan aquesta Fira del Món Geganter, que és una de les principals activitats anuals de l'agrupació. I és un intercanvi molt interessant d'experiències, trobades, hi haurà colles, expositors, també hi haurà xerrades, conferències, doncs, actuacions conjuntes, mostres de ball, concert, etc., etc. Per tant, dissabte al matí ja i a la tarda es donaran a terme tallers per tota aquella gent que us interessa el món dels gegants, poder-vos-hi acostar. No és gaire lluny del centre de Catalunya, és el Llinars del Vallès. Per tant, està a prop de tothom, vaja.
I escolta, què és això del Tradicionarius?
Tornem a sèrie. A Barcelona, doncs, ja des de fa molts anys, el Tradicionarius és aquesta tardor folk, que li diem, és a dir, una temporada teatral, musical, que a través de tallers de música i de dansa ens presenta una programació molt nova. Els tallers de música i dansa del centre artesà tradicionaris, el que diem el CAT, comencen ja. Si t'agrada la música, vols aprendre a tocar un instrument tradicional català en un ambient distès, conèixer doncs, la gent nova, la cultura del nostre país, pots començar ja a inscriure't perquè fins al proper 30 de setembre la secretaria del Centre Artesà Tradicionaris us hi podeu doncs, apuntar. Hi ha moltíssima gent que dia rere dia s'inscriu a les nostres colles de cultura popular, volen tocar la gralla, la tenora, etc. Doncs el CAT, el Centre d'Artesà Tradicionaris, és el bon lloc. A més, hi haurà moltes altres activitats de tallers i cursos per aquesta tardor. Hem de parlar d'alguns grans noms que faran gairebé masterclass, no? Com Kepa Junquera, en Xango Espasio, la Cristina Blanco, en Carles Vela, el Quico Celio, no? Que són molts els artesans de la música, per dir-ho així, que passaran pel tradicionari. És una novetat que hi haurà unes sessions de música irlandesa els dimarts a partir de 2:15 del vespre. Fixa-t'hi.
Molt interessant. Molt, sí, sí, sí.
No la coneixem, la música irlandesa, però
jo, personalment, no. Mira, vaig estar, què, va ser 6 mesos a Irlanda i tot i així no em vaig assabentar de la música d'allà.
Sí, no, 6 mesos vas tenir temps, també.
Sí, sí, no, realment això és crítica per mi personal. Escolta, malament fet. Què és això d'Insomni?
La cobla de la ciutat, la de Barcelona, la cobla Sant Jordi, a més de Cool Big Dance Company i Marionetto, fan la presentació del disc Insomni, la banda sonora, i fan un espectacle nou que es diu Insomni a la gran sala bars de la ciutat comtal. Són 60 minuts que us transportaran al món dels somnis amb la copla. Val la pena també que la copla es revaloritzi, que és la nostra formació instrumental pròpia de Catalunya, i per tant la copla també no només tocant les sardanes de tota la vida, sinó amb un espectacle nou dijous 15 de setembre a les 9 de la nit a la sala bars. A més, la copla estarà present ja a les festes de la Mercè, que en parlarem d'aquí uns dies, perquè ja s'aproximen, eh? Els tindrem el dijous 22 a l'Avinguda de la Catedral i el dissabte 24 a la Basílica de la Mercè. Per tant, la copla, disfrutem-la.
Clar que sí. Anem a l'agenda.
Doncs sí, aquest cap de setmana, evidentment, hi ha ballades, hi ha plecs arreu del territori català. No podia ser d'altra forma, perquè el diumenge és la Diada Nacional de Catalunya. Per tant, centenars, eh? Serien pocs, centenars. Probablement hi ha 200, 300 o 400 ballades arreu de Catalunya. N'hem fet una selecció. Per exemple, demà dissabte, el 60è plec de la Sardana a la Garriga, la pista esportiva de l'Avinguda de Pau Casals. Allà trobareu a 8:45 aquest aplec de la Sardana. També la Diada ja la celebren demà a Móra la Nova, a les 7 de la tarda. Hi ha una ballada a Lloret de Mar a la plaça de la Vila a les 10 de la nit, ben fresqueta, i a les 7 de la tarda demà al parc de Joaquim Serra de Matadepera. I pel diumenge només us n'oferim 4, perquè no, si no podríem estar fins a les 8 del vespre aquí parlant-vos-en. Una a Sant Cugat a les 7 de la tarda, una a les 12 a Palafrugell, al Baix Empordà, a la plaça Can Màrio, una altra a Pineda de Mar, al Maresme, i l'altra a Castellà del Vallès a les 5 de la tarda. Per tant, sardanes per tots.
Escolta, Albert, abans de dir-te adéu i fins la setmana vinent, l'estiu què tal? Ens pots explicar una miqueta en què has estat enfeinat?
Doncs mira, he estat al centre de Catalunya, una comarca meravellosa que es diu La Segarra. Aquest any no he marxat. M'he quedat a La Segarra, unes postes de sol com ningú les coneix, eh? Tu les coneixes, aquestes?
No. Bueno,
les postes de sol de La Segarra és el millor que hi ha a casa nostra. I amb una caseta que hem estat allà molt tranquils. Que us convido, va. Us convido tothom a venir a casa meva, Palauet.
Vinga, doncs ja ho sabeu. Albert Torres us convida a tots a la seva caseta. Albert.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana vinent.
Gaudiu de la Diada.
Estel, sempre estem amb tu. I a les tardes ho estem encara més. Estem amb tu. Toni Guerrero.
Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia.
I amb la magnífica veu del Nino Bravo diem adeu. Fins la setmana vinent, estimada família, ja ho sabeu, tenim una nova cita. A les 5 de la tarda, a Ràdio Estel, Estem amb tu. Al control tècnic, el Mario Ramírez. A la producció, la Inés Granados. A la direcció, el Toni Guerrero. I avui, aquest divendres i el divendres vinent, us ha parlat el vostre amic, Lluís Torrelles. Bona tarda. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Hace tiempo que no he vuelto a verla y ya no sé qué será. No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. Estem amb tu, Toni Guerrero.